Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Una de les frases més divertides del present i que quan algú la pronuncia ja pots arrencar a córrer és: jo no sóc racista, però sempre hi ha l'adversativa, i com deia el president Underwood de House of Cards, a partir del però és quan sempre arriba la veritable opinió, el que realment un pensa. Exemple, quan algú diu jo no sóc racista, però a partir del que pugui dir, a partir del però és el que realment pensa. Avui hi ha un partit al Bernabéu entre Espanya i el Brasil de futbol. El partit està ja d'entrada sota una gran sospita, l'econòmica, entre altres coses perquè qui el va inicialment llançar i programar va ser Luis Rubiales, Marrameu. El partit es va programar després dels quatre crits de mitja dotzena d'Astrolopithecus de Mestalla, un partit València-Real Madrid. Aquesta mitja dotzena de tarats, d'inadaptats socials, de goril·les sense cervell, n'hi ha a tots els camps de futbol. Evidentment, els nostres també. Perquè de parentrofos robustos ens tenim també al costat de casa. I en alguns casos a dins nostre. Perquè de microracismes tots en portem a la motxilla. Vinícius és ara l'adversativa. És el nom que va al darrere del pro. I contra el racisme no hi ha pro que valgui. Sigui Vinícius o qualsevol dels altres jugadors negres que té el Real Madrid, que són majoria absolutíssima. Ara bé, adversativa, microracisme o racisme directament, i que el wokisme i el madridisme em perdonin, tot el que li diuen a Vinícius és racisme. Però tot el que acostuma a fer Vinícius és provocació. La resposta ha de ser una escridassada i una xiulada, certament. Mai l'insult per ser negre, mai. Que sigui provocador s'entén que tingui una resposta en un camp de futbol, però no la més patètica de totes. Com patètic és que algú l'escolli amb ell la imatge del partit d'aquesta nit. Que ell sigui el Martin Luther King dels negres, diríem que és un pèl arriscat perquè el futbol espanyol no compra aquest martirològic. Hi ha desenes d'esportistes i de futbolistes negres a qui mostrar preferentment com a víctima. És com si a imatge pel Partit per la Pau a Europa o Amèrica col·loquéssim d'icona a Risto Stoichkov o a Hugo Sánchez. Podrien ser-ho? Home, evidentment que sí, clar que ho serien. Seria convenient, doncs, trobar algú, això sí, millors per protagonitzar el pòster promocional. Sé que això que dic és molt impopular i em sap molt greu i em cauran castanyes, però jo no compro el relat de l'heroi dels negres, de Vinícius, dels plors, Netflix. Avui hi haurà racistes a temps complet que defensaran Vinícius, perquè malauradament això del partit d'avui no va de racisme. Això va de hooliganisme en alguns casos, i en general el que va, que és un altre art al marge, això va de futbol, és clar. Són les 8:03 minuts, benvinguts al...
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
De la Pela Terra, que és dimarts 26 de març del 2024.
I avui comencem el dia amb ruixats a moltes comarques que quedaran concentrats cap al nord a mesura que avanci el matí, i a la tarda se'n formaran de nou cap a les Terres de l'Ebre. Ara fa fresca, però al vespre en farà més.
Més enllà de les retencions habituals, normalitzada la circulació a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud després de l'avaria que ha provocat llargues cues a primera hora, i també cal destacar 10 quilòmetres de retencions a la 2 de Pallejà a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem del cas Dani Alves, que ja passa la primera nit a casa després de pagar la fiança d'un milió d'euros que li havia imposat l'Audiència de Barcelona, i també del partit d'aquesta nit i de totes les repercussions que hi ha en el cas Vinícius i en el partit Brasil-Espanya d'aquesta nit al Bernabéu. Però de seguida també escoltarem l'advocada de la víctima, Dani Alves, que ha parlat també pel 9C de RAC1. Però abans estem molt pendents del temps. Si encara no heu sortit de casa, agafeu el paraigua perquè aquesta hora plou a molts punts de Catalunya. Els ruixats remullen les comarques de Barcelona, les del Prepirineu i també el Pirineu, i de seguida ara parlem de dia a dia, molt important, dia a dia, com serà a Catalunya aquesta pròxima Setmana Santa. Atenció a la gent que es queda viu, a la gent que es desplaça per Catalunya, perquè de seguida fem amb la Mònica Usart l'agenda de com serà meteorològicament aquesta Setmana Santa.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Comencem per avui. On plou ara, a les 8 i 5 del matí?
Està plovent al Berguedà, al Ripollès, a Osona, també cap a la Selva. Hi ha ruixats repartits pel Vallès, al Bages, al Barcelonès, al Maresme i de manera més dispersa en punts del Pirineu, de Lleida. Són pluges que, a mesura que avanci el matí, quedaran sobretot concentrades a les comarques del nord, comarques gironines, Pirineu, Prepirineu i alguns punts de la costa i del prelitoral de Barcelona. I a partir de l'hora de dinar es formaran de nou xàfecs cap a les Terres de l'Ebre, que avançaran de nou de sud cap a nord. Seran xàfecs que localment poden descarregar amb intensitat i fins i tot amb tempesta, calamarsa o pedra, i també fortes ratxes de vent. Atenció amb la cota de neu, 1.200-1.600 ara al matí, però a última hora baixarà fins als 800 metres, quan es mantindran aquests ruixats al Pirineu. Per tant, avui al vespre nevarà a partir d'aquests 800 metres, sobretot en punts del nord del país, i la temperatura que anirà baixant de cara al vespre.
Molt bé, això és avui dimarts.
Sí, dimarts.
Anem a dimecres.
Demà començarem el dia en fred, però amb clarianes. Per tant, tindrem un matí força tranquil, amb més estones de sol, i a partir del migdia tornaran les pluges, però no a tot arreu. Sobretot ho faran per les comarques de Ponent, comarques de Lleida, extrem sud del país, Pirineu, però a la resta no s'espera pluja, com a molt la nit de dimecres. A dijous podrien arribar alguns ruixats dispersos.
Comencem ja la visió de la Setmana Santa, pròpiament dita. Molta gent fotrà el camp el dijous. Com serà el dijous?
Serà un dia en què pujaran les temperatures, bufarà el vent de Ponent i de Garbí, amb un cel mig ennuvolat, i ruixats només se n'esperen en punts del Pirineu de Lleida.
Anem a divendres Sant, que és el primer dia de festiu de tots.
Divendres serà un dia semblant al de demà, per exemple, amb més sol al matí, més clarianes, i després a la tarda amb ruixats a les comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu, i divendres bufarà el vent del sud, i serà el dia en què les temperatures pujaran més, entre els 15 i els 20 graus.
I el dissabte?
Més clarianes.
Dissabte.
Sí.
Ara bé, arribem a diumenge.
Tornen les pluges, a tot arreu. A més a més, poden descarregar amb força. Per
diumenge,
tant, si teniu algun plan, jo us diria que diumenge...
Home, diumenge és el dia que normalment la gent acostuma a tornar, perquè, com deia el Xavi Norriquis, el dilluns la mona la fem a casa.
Doncs operació tornada vindria marcada per aquesta pluja.
Pluja durant tot el dia, a tot arreu,
sí, principi,
més o menys.
Sí, sí.
Val, i el dilluns de Pasqües?
Dilluns només ruixats al Pirineu, i a la resta no. A la resta, més tranquil·litat. Sí que és veritat que a partir de dissabte baixen les temperatures i farà una mica més de fresca, però en principi dilluns de Pasqua poca pluja.
Per tant, temperatures diríem que és a dir, a primavera...
Més diríem... altes, sobretot, demà, dijous i especialment divendres,
sí.
Seria quan pujaria més la temperatura, i després torna a baixar a partir de dissabte, i després diumenge i dilluns un ambient normal per finals de març, principis d'abril. Per tant, suavitat, però sense extrems.
I una treva a la sequera, estaríem dient, també, no?
A veure, si mirem l'acumulat d'aigua que s'espera durant la propera setmana, fins a 100 litres per metre quadrat, sobretot en punts del Pirineu, algun sector del Prepirineu, Catalunya central es podrien arribar als 40-50 litres, i menys a la línia de la costa. La bona notícia és que ahir només veiem aquells 100 litres cap a la zona de l'Alta Ribagorça, Pallars, i en canvi avui ho veiem a tot el Pirineu, per tant també enganxaríem capçalera de Ter i Llobregat, que ho necessitem.
Una molt bona notícia. Mm-hmm. La setmana que ve, ja sí que t'estic fent aquí ara, però la setmana que ve pinta alguna cosa?
Pinta que continuarà el moviment. De moment es veu bastanta inestabilitat també la setmana que ve.
Bueno, bones notícies. Doncs, per tant, pel tema de la sequera. De fet, aquesta pluja que ara explicava la Mònica d'aquests últims dies ha permès que els embassaments de l'àrea de Barcelona i de Girona hagin recuperat part del terreny perdut i ja van per sobre del 16% de capacitat. No és res de l'altre món, és xocolata al lloro, però com a mínim hi ha el llindar aquest al 16, que és important passar-lo. Doncs estem per sobre ja. Si aquesta tendència a l'alça es confirma, es podria aixecar l'estat d'emergència per sequera que va entrar en vigor fa un parell de mesos perquè l'aigua dels embassaments havia caigut per sota del 15%. Les pluges són encara més vingudes ara perquè arriben a les portes d'una nova campanya de prevenció d'incendis. Comença dilluns que ve i la remullada d'aquests dies ajuda a encarar-la amb una mica menys d'angoixa. De fet, ahir el Departament d'Interior va presentar la campanya d'aquest any i va assegurar que els bombers tindran prou aigua per apagar tots els focs que puguin aparèixer. Fins i tot tenen estudiat on hauran d'anar a carregar aigua els mitjans aeris que baixen fins a basses o pantans per reomplir dipòsits mentre treballen en l'extinció d'un incendi. La pluja també és molt benvinguda pels pagesos i els ramaders. A Lleida, per exemple, el canal d'Urgell podria tancar les comportes per emmagatzemar l'aigua que s'hi està acumulant. Les precipitacions dels últims dies ajuden a regar la terra sense necessitat de recórrer al canal. Anem a l'altre punt del país, a l'Alt Empordà. El govern de la Generalitat està a punt d'enllestir una infraestructura clau per reduir l'impacte de la sequera en aquesta zona. El Departament d'Acció Climàtica ha anunciat que a partir del mes d'agost es començarà a abocar aigua regenerada a la Muga, que és un sistema que ja es fa servir al Llobregat. La planta depuradora de Figueres regenerarà les aigües residuals que arriben de la ciutat per poder-les enviar netes a la Muga i garantir el cabal del riu. És a dir, davant d'una situació d'una mena de tristor meteorològica, arriben, o com a mínim arriben, unes certes bones notícies que ens fan permetre, com a mínim i no gaire més, somriure. Fins després, Mònica.
Fins ara.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic-pac per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Dèiem a l'inici de Dani Alves, ja ha passat la primera nit a casa seva a Esplugues de Llobregat, després d'un any i dos mesos tancat a Brians 2. L'exfutbolista del Barça, condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una noia a una discoteca de Barcelona, va quedar ahir en llibertat provisional després de dipositar la fiança, el 1 milió d'euros que els jutges li exigien perquè no es fugui. És important subratllar que Dani Alves no ha quedat en llibertat de manera definitiva, sinó en espera que els tribunals decideixin què fan amb els recursos que totes les parts, tant acusacions com defensa, van presentar contra la sentència de l'Audiència de Barcelona. Ara, els jutges permeten que esperi la decisió definitiva sobre el seu cas a casa, en lloc de la presó. Però Alves ha suat de valent per aconseguir aquest 1 milió d'euros que necessitava per pagar la fiança. Té els comptes embargats i la família del seu amic Neymar, que havia demanat ajuda inicialment, li ha tancat l'aixeta. Avui els periodistes Maica Navarro i Toni Muñoz expliquen a La Vanguardia d'on ha tret els diners finalment. El Miguel l'hauria portat un grup de diversos d'amics, entre els quals hi podria haver fins i tot algun futbolista en actiu. Ells van respondre a les crides d'Inés Guardiola, l'advocada del Dani Alves, que es va encarregar de buscar calés a sota les pedres per reunir la quantitat fixada a la fiança. La Vanguardia explica que primer van recórrer a Neymar i al seu pare i a diversos bancs que havien treballat amb Alves, però tots ells es van tancar la porta i per això finalment van haver de recórrer a l'ajuda mancomunada de diversos amics, repeteixo, alguns futbolistes. Aquest matí la foto de Dani Alves sortint de la presó és una de les imatges del dia als diaris. Si anem mirant, fixeu-vos, és amb un repàs ràpid, El diari La Vanguardia surt efectivament en portada, acompanyada de la seva abogada Inés Guardiola i amb els Mossos d'Esquadra just al darrere. També a la portada del diari Ara. També veiem la portada de Mundo Deportivo, la foto de Dani Alves. També veiem la portada al diari As de Dani Alves. També veiem la portada al diari Esport. També surt Dani Alves a la portada del Punt Avui, a la del Periódico, amb el titular Alves paga la seva llibertat, també a la del País, Alves sale de prisión tras pagar 1 millón de fianza, a la del Mundo, Dani Alves ja disfruta de la libertad millonaria, i també surt a la portada de La Razón, Dani Alves en libertad tras pagar 1 millón de euros, llevat del diari ABC i del diari As. La resta de diaris porten en portada la figura de Dani Alves. La Vanguardia, per exemple, el titular resumeix la imatge: Alves torna a trepitjar el carrer 14 mesos després. Dani Alves havia entrat a la presó el gener del 2023, just després que la policia el detingués per haver violat una noia un mes abans, el 30 de desembre del 22, a la discoteca Sutton del carrer Tosset de Barcelona. Des de llavors la justícia no li havia permès sortir perquè entenia que hi havia un risc de fugida molt alt. Ara, després de la condemna, dos dels tres magistrats que el van jutjar creuen que el risc que marxi s'ha atenuat i per això l'han deixat lliure provisionalment en diverses cautelars. Per exemple, no es podrà allunyar gaire dels jutjats. Aquest dijous, sense anar més lluny, haurà de tornar a l'Audiència de Barcelona. Té més informació a la Mar Poyato.
Dani Alves no trepitjarà la presó durant uns mesos, mentre el TSJ resol els recursos que s'han interposat i després encara hi haurà la possibilitat de recórrer davant del Suprem, i la cosa normalment va per llarg. Durant aquest temps, el jugador s'haurà de personar cada divendres a l'Audiència de Barcelona. Aquesta setmana, però, ho haurà de fer dijous perquè divendres és festa. El tribunal també li ha deixat molt clar que no es pot comunicar amb la víctima de cap de les maneres i no pot sortir de l'estat. I per evitar que fugi, li ha retirat els dos passaports i ha avisat el consulat del Brasil perquè ni se'ls ocorreixi fer-li un de nou. A partir d'aquí, què pot passar si finalment es confirma la condemna? Doncs que Alves haurà de tornar a la presó a complir la part de la pena que li falta, però podria ser en semillibertat si se li concedeix el tercer grau. Això implicaria que només anés a dormir a la presó i que els caps de setmana els pogués passar a casa.
La Vanguardia explica avui els últims passos de Dani Alves abans de sortir de la presó. La Maica Navarro i el Toni Muñoz expliquen que va aprofitar les últimes hores al centre per trobar-se amb el cap de serveis de la presó. Li va donar les gràcies pel tracte rebut i li va lliurar la Bíblia, uns quants llibres i el ventilador que tenia a l'habitació. Després va passar per la consigna a recollir els seus objectes personals, com l'anell de casat, i va sortir de la garjola. A fora l'esperaven els seus advocats i un amic, Bruno Brasil, el mateix que l'acompanyava la nit que va violar la seva víctima. Des de les portes de la presó ho va seguir Josep Ferrer.
Faltaven 5 minuts per 4:45 de la tarda quan Dani Alves, acompanyat de la seva advocada Inés Guardiola, sortia per la porta de la presó de Brians 2. Vestit amb pantalons texans, jaqueta negra i jersei blanc de coll alt, amb posat seriós però amb calma i tranquil·litat, va recórrer la quarantena de metres que el separaven fins al cotxe que l'estava esperant. Ho va fer amb crits de tots som Núria, ja que els funcionaris de presons, aprofitant el ressò mediàtic, van reclamar més seguretat i van recordar a la companya assassinada fa 11 dies. Més d'una vuitantena de periodistes, alguns d'ells de mitjans de comunicació internacionals, van cobrir amb molta expectació la sortida de la presó de l'exfutbolista brasiler. Fins i tot hi va haver periodistes que amb els seus vehicles van seguir el cotxe on anava Dani Alves fins al seu destí final.
La gran oblidada en aquest episodi del cas Dani Alves és la víctima. Ho denuncia la seva advocada Esther García, que també assegura que la sortida de la presó de Dani Alves ha agreujat les seqüeles que arrossega la noia. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, Esther García ha revelat que la seva clienta ha patit diversos casos d'assetjament els últims mesos i tem que ara, amb la posada en llibertat del futbolista, la recuperació de la jove es freni en sec.
S'ha sentit seguida i perseguida. Per part de l'entorn de l'acusat, doncs no ho podem dir, òbviament, no ho podem dir, però vull dir que per la recuperació emocional de la meva clienta no cal ni que s'apropi l'investigat. Amb la seva llibertat suposa una revictimització secundària per part d'ella. S'ha sentit seguida físicament, òbviament s'ha sentit seguida a través de xarxes socials quan es van difondre les seves imatges a través d'un vídeo totalment confeccionat i en algun molts moments.
L'advocada de la víctima també ha reconegut que no entén per què s'ha deixat Dani Alves en llibertat. Ell entén que el risc de fugida avui és el mateix que fa ara 2 mesos.
En temes d'agressió sexual, una persona ha estat condemnada per un delicte de violació, s'ha mantingut en presó preventiva a l'investigat i les circumstàncies personals de la persona processada i ara condemnada són les mateixes que el desembre. Per tant, aquest risc de fuita per mi es manté. Per tant, no sé quin sentit té de deixar-ho en llibertat.
I mentrestant, ahir vam veure les imatges d'Dani Alves arribant a casa seva. Per cert, li podrien haver obert la porta, perquè entre el temps que va arribar a la porta i hi havia allà tots els periodistes amuntonegats, va haver de trucar el timbre perquè li obrissin la porta. Es veu que no se l'esperava que arribés Dani Alves. De tot plegat, escoltem el comentari sobre com el tractament de la televisió de la sortida de Dani Alves de la presó, que hi posa la periodista i col·laboradora del Món Arracu, Mònica Planes.
Dani Alves va sortir de Brians 2 a l'hora de les tertúlies televisives més lamentables. 4 i Telecinco repetien en bucle una vintena de vegades el recorregut d'Alves per entrar al cotxe. Tertulians indocumentats confonien dades, xifres i procediments judicials. Cap presentador de les teles espanyoles va ser capaç d'oferir context sobre les protestes amb pancartes, fins al punt que molts convidats creien que era gent que protestava contra la llibertat del futbolista i no funcionaris que es manifestaven contra la Conselleria de Justícia per l'assassinat d'una companya. Però el pitjor de tot van ser les preguntes execrables que molts periodistes cridaven al vent perquè Alves respongués. ¿Sigues manteniendo que las relaciones fueron consentidas? ¿Crees que ha sido un juicio justo? ¿Sigues manteniendo que no fue una violación? ¿Mantienes tu inocencia? ¿Cómo estás, Nanu? ¿Te está esperando Joana? ¿Cómo va a ser hoy la noche? La vergonya és també com molts mitjans anhelen els arguments buits d'un violador i s'obliden de la víctima.
Ximpum. I més enllà de Dani Alves, com dèiem al davantal, avui hi ha un altre nom propi, també brasiler, també futbolista, compla de titulars als diaris de Madrid per un motiu totalment diferent. Vinícius es va erigir el gran protagonista del partit contra el racisme, que aquest vespre a 2:15 jugaran les seleccions del Brasil i d'Espanya al Santiago Bernabéu. L'amistós el va impulsar Luis Rubiales amb el pretext del racisme i ara Vinícius se l'ha fet seu, autoproclamant-se entre llàgrimes com a gran icona d'aquesta lluita. En una sala de premsa a rebentar i on no hi van faltar les càmeres de Netflix que estan gravant un documental sobre la seva vida, Vinícius Júnior va assegurar que s'ha plantejat plegar més d'un cop pels insults racistes que rep. A més, va afirmar que a banda del futbol lluita perquè les persones negres tinguin un futur millor i que es fa molt complicat jugar carregant amb aquesta responsabilitat. Quan va acabar aquesta resposta, el davanter del Real Madrid es va posar a plorar. El sentireu sense doblar.
I que temos, que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso.
A diferència del que va passar al camp del València, a Mestalla, aquesta vegada les càmeres de Netflix sí que tenien llum verda per entrar a la sala de premsa i enregistrar d'una banda l'emoció als plors de Vinícius i de l'altra l'ovació d'un bon grapat de periodistes de Madrid que van animar-lo després de 2 minuts plorant. Entre altres coses, el jugador també va assegurar que Espanya té un problema de racisme als estadis i que algun cop va pensar a marxar de la Lliga, però diu que no ho farà per no donar la raó als que l'insulten.
He pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren y yo voy a seguir aquí luchando para que las personas cada vez van a tener que ver más mi cara porque yo sigo evolucionando para hacer estas cosas, por hacer alegría de toda la gente que va al estadio.
Molt probablement avui Vinícius enfrontarà el seu company d'equip Dani Carvajal, que ahir a la roda de premsa va contradir clarament el seu company brasiler, Vinícius. Carvajal diu que, segons la seva experiència, Espanya no té cap problema de racisme.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente, gente que va al fútbol parece que a descargar su rabia y su ira.
De vegades encara utilitzem el llenguatge no només amb peus de plom, sinó que anem amb esclops fent funambulisme. Futbolistes de color de piel. Després de la roda de premsa de Vinícius van ser molts els que es van afanyar a apuntar les contradiccions del discurs del jugador del Real Madrid, no només per les seves provocacions, perquè evidentment ho és, sinó també pel seu aparent poc compromís en la lluita contra el racisme abans de convertir-se en el banc de les crítiques. Per exemple, fa 2 anys a la Champions League els jugadors del Manchester City es van agenollar per protestar contra la mort de, recordeu, George Floyd a mans d'un policia dels Estats Units. Doncs bé, ni Vinícius ni cap jugador del Real Madrid es van afegir a l'iniciativa del City. I sense anar més lluny, aquest estiu Vinícius va demanar a la justícia endarrerir la seva declaració pel cas d'insults racistes que va rebre d'aquest grapat d'energúmens de Mestalla. La raó és que Vinícius estava de vacances i no les volia interrompre. Avui les lamentacions de Vinícius apareixen a tots els diaris de Madrid i la gran majoria compra el relat. Albert Pedrol.
El diari Marca, José Félix Díaz, assegura que Vinícius es va enfonsar a la sala de premsa per la tensió que porta acumulada des de fa mesos i afegeix que quan va plorar va tornar a ser aquell jove que juga a futbol i que no entén el motiu pel qual se l'assenyala pel seu color de pell. El diari AS, Carlos de las Heras, constata que el brasiler ha hagut de patir insults racistes en els últims anys i que sortosament ara els jugadors ja no callen i fan que aquesta mena d'incidents no passin desapercebuts. A més, conclou que l'estat espanyol està perdent el partit contra el racisme per golejada. El País posa el focus en la causa a la qual assegura que el jugador vol contribuir i considera que li genera un gran patiment. El Mundo, Abraham Romero titula Qüestió d'Estat i opina que Vinícius ha hagut de fer un camí llarg i difícil, i Alberto Ortega, el Confidencial, titlla el partit contra el racisme de farsa, però coincideix a qualificar de terrible que seria el que viu el brasiler. I al Brasil, la premsa inclou la roda de premsa de Vinícius entre les notícies més destacades. O Globo titula Del plor i la tristesa a una figura de lluita internacional, i L'Odia assegura que Vinícius pateix constants atacs de l'estat espanyol.
I escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Miquel Bonet.
Vinícius Júnior és un xaval de 23 anys, ple de salut, que viu al primer món i l'any passat va percebre una fitxa de 21 milions d'euros. Tot i això, malgrat tenir la vida resolta, si no fa cap disbarat, el noi se sent una víctima. Jo entenc que el racisme és una xata repugnant i em sembla magnífic que plori i faci servir la seva tribuna de privilegi per amplificar una denúncia del tot necessària. Però de veritat, tu ets una víctima, germà Vinícius? Amb la gent vulnerable que t'envolta i que lluita cada dia per sobreviure aquí i sobretot al teu país? Ja sé que t'insulten i que Espanya és plena d'energúmens, Però vols dir que cal banalitzar el sofriment de persones que cada dia són agredides amb molt més que paraules? El patiment és subjectiu, és clar, però al final hem abaixat tant el llistó del victimisme que ja es pot afirmar que víctimes, més o menys, ho som tots. Fes-me un favor, Vini, comporta't una mica.
8 i 24 minuts. Atenció a aquesta notícia, perquè Florida, l'estat de Florida, prohibirà les xarxes socials als menors de 14 anys, independentment de si tenen o no tenen el consentiment dels pares per utilitzar-les. Les plataformes estaran obligades a tancar qualsevol perfil que sospitin que pertany a una persona de menys de 14 anys i a suprimir-ne tota la informació. Si tenen 14 o 15 anys, necessitaran l'autorització paternal o tutors legals per fer servir aquest compte. De moment no s'han concretat les plataformes específiques on es començarà a aplicar la llei, tot i que seran bàsicament les que tenen vídeos de reproducció automàtica i alertes de notificacions, és a dir, TikTok, Instagram, etc. La llei es va aprovar ahir i entrarà en vigor el pròxim dia 1 de gener. 8 i 24. Atenció als casos que vam conèixer ahir al contenidor del món RQ. Són dues persones que denuncien que algú els ha suplantat l'identitat i ha posat diversos vehicles al seu nom. Es tracta de cotxes que, evidentment, ni tenen ni han vist mai. Això els està provocant un autèntic mal de cap des de fa anys, perquè els reclamen moltes impostos vinculats a aquests vehicles que ni els han vist ni els veuran mai. Un dels casos és el del Nacho, que va aixecar la llebre. A finals del 2021 va descobrir que tenia dos vehicles registrats al seu nom, un Mercedes i un Peugeot, al web de la DGT, de la Direcció General de Trànsit, malgrat que ell no els havia comprat. Des d'aleshores acumula gairebé 2 anys i mig fent gestions, dia sí, dia també, per intentar corregir-ho. Durant tot aquest temps li han arribat una quinzena de multes, fins i tot una d'Itàlia, també per impagament d'impostos, cosa que ja li ha comportat alguna conseqüència molt greu.
Fins ara els he anat recorrint i me'ls anaven estimant, m'anaven traient les coses, però ara mateix estic una mica més atrevessat amb un que, bueno, que ha provocat un embarg de la meva nòmina. Van deixar una anotació al 2022 de que havien d'anar traient aquestes multes, però bueno, resulta que com vaig apropar m'han dit que aquest comentari està posat sobre el 2022 i aquestes són sobre els impostos del 2023, o sigui que aquí ens hem quedat.
En el cas del Nacho estem parlant de 5 administracions diferents. La DGT, els Mossos d'Esquadra, el jutjat de Blanes, l'Ajuntament de Lloret i el Consell Comarcal de la Selva. I absolutament cap solució, ni una. L'altre afectat és en David. En el seu cas, els vehicles no apareixen al web de la DGT tampoc, però sí que consten com a seus en algunes administracions.
Bueno, quan demanes un informe, no apareix un nom concret i a dalt en l'històric em posa que no estan al meu nom inscrits. Però, en canvi, la Diputació de Barcelona sí que els té i es desentén. Diu que si no és a través d'un jutjat, llavors, com a ciutadans, ens veiem amb la indefensió de tindre que aparèixer en un jutjat, amb el que triga, i de mentre anar pagant aquests impostos, que no els corresponen, i esperar.
Tant en Nacho com en David lamenten que les administracions públiques no tinguin cap sistema per corroborar qui és l'autèntic propietari d'aquests vehicles fantasma. Doncs bé, això no és tot avui. A l'inici de la tertúlia del món RQ, 2 casos més. Són similars, però aquests d'avui tenen alguns elements bèsties i fins i tot surrealistes que els acaben de fer diferents. Agafeu-vos perquè n'hi ha per jugar i cadires. A partir de les 9 del matí aproximadament a la tertúlia aquí al món RQ amb aquests contenidors. 8 i 27, el president del Consell General del Poder Judicial carrega de valent contra l'amnistia i la compara, atenció, amb el tràfic d'òrgans. Vicente Aguilar Tebalán Bambú ha utilitzat un to duríssim per dir que la llei és una moneda de canvi d'un pacte polític. Per explicar-ho, posa d'exemple la donació d'un ronyó. Aguilar assegura que ha de ser un fet altruista perquè si es fa canvi de diners té un altre nom i es converteix en delicte. I argumenta que amb l'amnistia passa exactament igual. Aguilar ho explica a l'escrit en què justifica per què va votar en blanc al ple del Consell de la setmana passada quan es feia el debat sobre la llei d'amnistia. Informa Mar Poyató.
Vicente Aguilarte sempre s'ha mostrat molt crític amb la llei d'amnistia i no se n'ha amagat pas, però aquesta vegada ha acabat de buidar el que li quedava al pap. La setmana passada el ple del Consell General del Poder Judicial va aprovar un informe molt dur en què titlla la llei d'inconstitucional i alerta d'un trencament de la separació de poders. Va tirar endavant amb el suport dels conservadors i amb el sector progressista rebutjant-lo en bloc. El president va decidir votar en blanc per tenir una posició neutral al debat, però de neutral no en té res. Aguilarte diu que l'amnistia no pot ser moneda de canvi de la consecució d'una majoria parlamentària per a la investidura. Diu que implica convertir la mesura de gràcia, que per definició és unilateral i gratuïta, en quelcom bilateral i onerós. Per tant, diu que hi ha un preu a pagar i que en aquest cas és un benefici polític.
8 i 28 minuts, continuem els apunts aquí al món RQ. I anem a altres temes de l'actualitat. Per exemple, el PSOE i els partits independentistes marquen distàncies i tenen les seves relacions coincidint amb la precampanya de les eleccions a Catalunya. Aquesta tensió comença amb el govern espanyol, que portarà avui al Parlament al Tribunal Constitucional. El Consell de Ministres aprovarà presentar un recurs contra la decisió de la Cambra Catalana d'admetre a tràmit una iniciativa legislativa popular, la ILP, que reclama declarar la DUI. Va ser possible amb els vots a favor de Junts per Catalunya i la CUP, l'abstenció d'Esquerra Republicana, el PSC o Ciutadans ja van presentar un recurs ja fa dies al Constitucional. D'altra banda, Esquerra Republicana i els socialistes continuen tenint un pols pel referèndum. El PSOE nega rotundament que estigui negociant el dret a l'autodeterminació. Amb els republicans ho diuen després que Marta Rovira aquest diumenge assegurés que ja n'estaven parlant. El PSOE explica que una cosa és que cada partit proposi solucions al conflicte polític i que Esquerra pugui proposar el referèndum. Ho explicava la portaveu del PSOE, Esther Peña, a Televisió Espanyola.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. Al Partido Socialista no nos van a encontrar nunca, nunca en fórmulas que dividan.
També carrega contra el líder del referèndum l'expresident de la Generalitat, José Montilla. El diari El Mundo assegura que el dret a decidir ja s'exerceix votant a les eleccions i torna a reivindicar el federalisme com a solució al conflicte polític a Catalunya. Tot plegat mentre es van acabant de definir els candidats a les eleccions del 12 de maig. Segons ha pogut saber RAC1, la candidata de la CUP serà Laia Estrada, regidora de Tarragona i diputada al Parlament. La militància dels anticapitalistes va escollir-la per davant de Laura Vega de cara a liderar la llista per Barcelona. Avui la CUP ho comunicarà oficialment. Qui ja és oficialment la candidata dels comuns és Jessica Albiach. I també Ciutadans, si no hi ha cap sorpresa, té decidit el candidat. Carlos Carrizosa serà el cap de llista després que no fructifiquessin les converses amb el PP. De fet, Carrizosa és l'únic que s'ha presentat a les primàries. En canvi, el PP continua sense saber exactament el candidat. Ahir a la tarda, Alberto Núñez Feijóo i Alejandro Fernández es van reunir i sembla, i jo diria que hi ha apostat doble contra senzill, que s'aplana el camí per Alejandro Fernández per tornar a liderar aquestes eleccions, però la direcció estatal assegura que tindran ells l'última paraula, és a dir, decidirà Madrid el que passi a Catalunya pel PP. Pel que fa Esquerra, ja ha anunciat que acompanyarà Pere Aragonès com a cap de llista. Les tres altres circumscripcions a banda de Barcelona seran a Tarragona Raquel Sans, Marta Vilalta a Lleida i Laia Canyigueral a Girona. I tot això, un altre dels temes que segur sobrevolarà la campanya és el del finançament singular per Catalunya. El president Aragonès assegura que actualment hi ha una finestra d'oportunitat per aconseguir que l'Estat l'aprovi. En una conferència al Col·legi d'Economistes de Catalunya, el president va defensar la proposta de finançament que ha presentat el govern català i assegura que, a diferència del 2012, el govern d'Espanya s'ha assegut a la taula de negociació. Té més dades, la Montse Martí.
El president aragonès diu que de la mateixa manera que s'ha aconseguit acordar el traspàs de Rodalies i l'amnistia, que s'havia dit que era impossible, ara hi ha l'opció d'acordar amb l'Estat canvis en el model de finançament.
Ara tenim aquesta finestra d'oportunitat d'un govern de l'Estat que probablement més per necessitat que per convicció està en una taula de negociació. Per tant, la gran diferència entre el 2012 és que l'altra part està asseguda a la taula.
I Aragonès acusa el PSC de fer una proposta de finançament descafeïnada.
Alguns prefereixen el cafè aigualit, descafeïnat, i per a tothom és la proposta que hem sentit aquests dies del senyor Illa.
La proposta de finançament singular que planteja el govern passaria perquè Catalunya recaptés el 100% dels impostos que genera. Aragonès va presentar la proposta al Col·legi d'Economistes de Catalunya després d'haver-la fet oficial en una roda de premsa al Palau de la Generalitat i haver-la també presentat a Madrid.
Ara bé, l'Associació Espanyola d'Inspectors d'Hisenda ja ha posat el crit al cel i diu que la proposta de finançament singular de Pere Aragonès és inconstitucional. Creuen que suposaria trencar l'agència tributària que perjudicaria la ciutadania i espantaria la inversió estrangera. Per això adverteixen que s'hi oposaran de totes totes. A Madrid encara cueja el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Finalment, Alberto González Amador, que així es diu, haurà de declarar el dia 20 de maig com a imputat per frau fiscal i falsedat documental. El diari avança que la jutgessa l'ha citat juntament amb el seu presumpte col·laborador, un ciutadà mexicà que l'hauria ajudat a estafar uns 350.000 euros a Hisenda durant la pandèmia del coronavirus quan González Amador va fer l'agost venent material sanitari a un preu molt més elevat. A València, l'oposició posa el crit al cel amb l'última idea de bombero que ha portat a la pràctica el govern municipal de PP i Vox. El consistori va organitzar una xerrada contra l'avortament en un centre municipal i va enviar mig centenar d'alumnes de quart d'ESO amb el desplaçament pagat. Només amb això ja n'hi hauria per posar-se les mans al cap, però la cosa encara pot empitjorar i empitjora. El diari Oponés ha tingut accés a la gravació de la conferència i ha descobert que un dels participants era el diputat de Vox al Congrés, Carlos Flores, condemnat per violència masclista. Ell es va queixar davant dels alumnes que avortar és molt fàcil.
Uno puede abortar en cualquier momento de las 30, de las 14 primeras semanas del embarazo por cualquier motivo y sin necesidad de dar explicaciones. Y básicamente establecer que cualquier aborto es posible dentro de un determinado momento. De modo que, a partir de ese momento, en el lenguaje coloquial empezamos a entender que nuestro país se ha instaurado el aborto libre.
Un altre dels ponents era un regidor, el regidor de Salut de València, l'ultra José González, que va lliçonar els alumnes equiparant el dret a l'avortament amb la cultura de la mort.
Unos se dedican a defender esas políticas de la muerte y otros nos defendemos o nos dedicamos a defender políticas de la vida, políticas de vida 100%.
Sí a la vida y no a la cultura de la muerte.
I atenció al que deia la tercera ponent, la directora de Medicina d'una universitat privada de València. La doctora creu que s'ha perdut el respecte pel dret a la vida i entén que si defensem els drets d'un gos o d'un gat, també hem de defensar els d'un embrió.
Tu vas a tener un síndrome de Down para que no sufra ni y para que no sufras tú, lo abortas y vos también. Hemos perdido mucho el valor que tiene la vida como ser biológico. Igual que todos vosotros entenderéis que los perritos o los perros tienen derecho a la vida y los gatos también, ¿no? Pues igual que cuidamos de los animales, cuidamos de los nacidos.
Vox ha confirmat al diari que van convidar escoles públiques concertades i privades a la xerrada i admet que fins i tot van pagar un autobús amb un centre concertat Immaculado Corazón de María per traslladar els alumnes fins al centre municipal on es va fer l'acte. La conferència ja ha rebut crítiques de tots els partits de l'oposició. El PSOE i Compromís, per exemple, recorden irònicament que el PP i Vox van arribar al poder prometent que traurien les ideologies de les aules. El Kremlin accepta per primer cop que Estat Islàmic està al darrere de l'atemptat que hi va haver divendres a les afores de Moscou. Vladimir Putin ha trigat 3 dies des que va començar la massacre en reconèixer que els autors de l'atac són jihadistes. Ara bé, malgrat admetre-ho, continua assenyalant Ucraïna i Occident com a còmplices. En un missatge a la televisió pública de Rússia, Putin assegura que saben qui ho va fer, però que volen arribar fins al final i esbrinar també qui va donar l'ordre.
Els Estats Units estan utilitzant els seus canals per mirar de convèncer els seus satèl·lits i altres països de que no hi ha vincles entre els atacs terroristes de Moscou amb Kiev. Diuen que Estat Islàmic, que està prohibit a Rússia, és l'únic responsable dels atacs. Però sabem qui va cometre l'atac contra Rússia i la seva gent. I volem saber qui ho va ordenar.
Nos interessa qui és l'acusat.
Mentrestant, la justícia ja ha enviat a presó preventiva els 4 arrestats que considera autors materials d'aquest terrible atemptat. Abans, però, els ha exhibit davant del tribunal amb senyals evidentíssims de violència i d'haver patit tortures. Un d'ells, fins i tot, anava en cadira de rodes. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
Efectivament, el que anava amb cadira de rodes, a més, va perdre un ull i a un altre, fins i tot, li van tallar part de l'orella. Les lesions i ferides eren tan greus que organitzacions humanitàries com l'Associació Russa Equip contra la Tortura van denunciar la violència exercida per les forces de seguretat. Ahir van arrestar 3 persones més vinculades amb l'atemptat. Totes són de la República Centroasiàtica del Tadjikistan, tot i que algunes viuen a Rússia. A Moscou, on hi ha una població important de països del centre d'Àsia, comença a preocupar les represàlies contra aquests immigrants, i és que han augmentat els controls policials a persones amb trets orientals. Molts ciutadans originaris d'aquesta república són taxistes i des de l'atac hi ha gent que es nega a avisar un taxi amb un conductor tadjik. A part, responsables d'aquesta comunitat a Rússia han aconsellat als seus compatriotes que no surtin al carrer de nit.
Per cert, que a Moscou també es van haver d'evacuar 1 miler de persones d'un hospital per un avís de bomba. És un centre on hi ha diversos dels ferits per l'atemptat a la sala de concerts de divendres passat. La direcció del centre mèdic va rebre una carta en què els informaven que en diverses plantes de l'edifici s'hi havien amagat motxilles amb explosius. I encara en plan internacional, les Nacions Unides posen més pressió sobre Israel i demanen per primera vegada un alto el foc immediat a Gaza. Gairebé mig any després de l'inici de la guerra entre l'exèrcit israelià i Hamas, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha aconseguit aprovar un document per demanar una treva. Ara bé, està acotada i només durant el mes del Ramadà. Per tant, fins al 9 d'abril. Una decisió i, sobretot, una abstenció també que ha fet els Estats Units, que no ha agradat gens ni mica a Israel, que ja ha anul·lat el viatge que havien de fer a Washington diversos delegats del país a breu. Des de l'altra banda, Hamas també s'hi oposa i asseguren que no pensen firmar la resolució de les Nacions Unides que exigeix una treva. Per cert, que aquest matí finalment es decidirà el futur de Julian Assange. El Tribunal Superior de Londres ha d'anunciar si accepta o no accepta el recurs del fundador de Wikileaks per evitar la seva extradició als Estats Units. Si la justícia britànica dona l'okay, el cas es torna a examinar. En canvi, si rebutja el recurs i per tant tanca el cas, a Julian Assange només li quedaria picar la porta del Tribunal Europeu de Drets Humans. Recordem que està imputat per difondre documents secrets. I encara més informació, atenció a aquesta notícia que ens arriba d'última hora dels Estats Units. Un vaixell de grans dimensions hauria xocat aquesta matinada contra un punt a Baltimore, al nord de Washington, i hauria provocat el col·lapse de tota la infraestructura. No contra un punt, sinó contra un pont a Baltimore. Estem parlant del pont Francis Scott Key, una enorme infraestructura per on passen cada dia milers de cotxes. En aquell moment, tot i que l'accident s'hauria produït a quarts de dues, també n'hi havia desenes, i la gran majoria han caigut a l'aigua. Associated Press està parlant de desenes de vehicles que han caigut a l'aigua. Quan tinguem més dades, evidentment, les farem saber aquí al món a RAC1. I Telegram podrà continuar funcionant amb total normalitat. L'Audiència Nacional ha fet marxa enrere després d'un cap de setmana posant la soga al coll de l'APP i finalment ha decidit que no bloquejarà aquesta aplicació de missatgeria instantània. El jutge Santiago Pedraz considera ara que era anar massa enllà. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, l'Audiència Nacional tanca el serial de Telegram per evitar mals majors. Creu que bloquejar l'aplicació seria una mesura desproporcionada i ho fa després de tot el cap de setmana marejant la perdiu. Si Pedraz divendres ordenava que se suspengués Telegram, ahir reculava. Primer al matí demanava un informe a la policia espanyola per saber quines conseqüències portaria el tancament. Un cop aquest informe sobre la taula ho deixava córrer per evitar, diu, conseqüències econòmiques greus a moltes empreses. El jutge de l'Audiència Nacional, això sí, deixa clar que si fa marxa enrere no és en defensa de la llibertat d'expressió i insisteix en assenyalar alguns delictes que, segons el seu parer, es continuen cometent a Telegram.
10 minuts i les 9 del matí i d'aquí uns moments el que ha passat aquesta matinada als Estats Units. Shakira ha anat entrevistada al programa The Tonight Show, el gran programa del Jimmy Fallon. Aviam, d'aquí uns moments sabrem què ha dit.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Dijous és el millor dia de la setmana. I aquest el millor dia del mes, perquè a Viladecans Style Outlets és super dijous. Gaudeix dels millors descomptes en marques com Adidas, Converse, Le Coq Sportif, Adolfo Domínguez i moltíssimes més. El dia que estaves esperant, nosaltres t'esperem a tu a Viladecans de Style Outlets.
T'imagines que la millor economista del món et porti la comptabilitat familiar? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1, quan són les 8 i 43 minuts. Shakira ha assegurat que si durant 7 anys no va treure cap disc nou, va ser perquè estava en parella, sense fer referència a Gerard Piqué. La cantant colombiana ha explicat en aquesta entrevista al programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, un dels més populars que hi ha als Estats Units, que viure en parella l'arrossegava i li treia temps per fer música.
I've been putting out music here and there, but it was really hard.
He anat traient música, però per mi era molt difícil fer un treball sencer. No tenia temps. Era el factor marit.
Now I'm husbandless. Yeah, the husband was dragging me down.
Ara no tinc marit, el marit m'estava empetitint. Ara sóc lliure, ara puc treballar de debò.
Yeah! Now I can actually work.
Shakira també ha explicat a Jimmy Fallon el motiu pel qual el títol es diu com es diu, el títol del seu disc, nou disc de Shakira, Les mujeres ja no lloren.
Because it's men's turn now.
What? What are you talking about?
Les dones ja no ploren. És el torn dels homes, ara. Ho hem fet massa temps. Durant massa temps ens han enviat a plorar amb un guió a les mans i sense final, només perquè som dones. Hem de conciliar el nostre dolor davant dels nens, de la societat. Fer-ho d'una determinada manera. I no penso que ningú ens hagi de dir com hem de sanar. Ningú ha de dir a una lloba com s'ha de llepar les seves ferides.
Lick her wounds.
Les mujeres ja no lloren es va publicar divendres passat i ja ha superat els 3.500 milions de reproduccions a Spotify. Només dues de les cançons, la col·laboració amb Bizarrap i la col·laboració amb Karol G, gairebé sumen 1.000 milions de reproduccions cadascuna d'elles. I tema B, Transports Metropolitans de Barcelona invertirà més d'1 milió d'euros per reduir l'accés de vibracions al metro, concretament a 14 punts de la ciutat on s'han adonat que les tremolors superen els valors màxims marcats per llei. Ho publica avui el periòdico, que avisa que la línia on caldrà fer més obres és a la 1. Tot i això, des de la AMB asseguren que en la majoria de casos aquestes vibracions no provoquen cap dany a les persones que viuen a prop ni a infraestructures. Aquestes reparacions es faran de matinada quan el metro no funciona. I les obres que s'estan fent a la Via Laietana de Barcelona han deixat al descobert una font d'estil gòtic que es va tapar fa 3 segles. Es tracta de l'anomenada Font de l'Àngel, que es va construir al segle XIV, al final de la Via Laietana, on ara hi ha correus, i servia per abastir els veïns del barri de la Ribera i els vaixells que atracaven al port. Les obres de la Via Laietana han permès descobrir fins ara restes de l'antic monestir del carrer Junqueras i dues tombes romanes. Déu-n'hi-do també aquesta dada que dona el País, que és que el 8% dels edificis de pisos de Barcelona, el 8%, són blocs amb un únic propietari. Segons El País, l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona assegura que hi ha gairebé 5.000 blocs que són cadascun d'ells íntegrament d'una persona o una empresa, la majoria a Ciutat Vella i l'Eixample, construïts abans dels anys 40 i sense sistemes d'aïllament tèrmic. Recordem que si un propietari té tots els pisos d'un mateix bloc, amb la nova llei no se'l considera gran tenidor i, per tant, no se li ha d'aplicar la regulació dels preus de lloguer. 3:15 de 9 del matí, encara a Barcelona, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia denuncia una agressió contra una dona trans al Poble Sec. Un grup d'una vintena de joves, una vintena, l'hauria insultat, amenaçat, intimidat amb un gos. A Lleida, les últimes hores, han detingut un home que va agredir a arrossegar repetidament la seva parella pel carrer. Va passar dissabte a plena llum del dia i per un dels carrers més transitats del centre de Lleida. Els vianants van alertar a la Guàrdia Urbana que va detenir l'agressor. I encara a Lleida, una dona que havia estat víctima de violència masclista tindrà pensió de viudetat, malgrat que ja estava divorciada del seu marit quan ell va morir. D'entrada, la Seguretat Social s'hi negava, però ara la justícia li ha donat la raó a aquesta dona, Julien Andrés.
El tribunal aplica la perspectiva de gènere que reconeix el dret de les dones que han sofert violència de gènere a tenir una pensió de viudetat. En aquest cas, el matrimoni es va casar l'any 2001 i van tenir 2 fills. L'any 2019 es divorcien sense pensió compensatòria per la dona. Aquell mateix any, ella denuncia davant dels Mossos que havia sofert per part de l'home insults, humiliacions i fins i tot violència física. De fet, l'any 2014 l'home li va donar un cop de puny a l'ull i la dona va ser atesa a urgències. En aquell moment va dir que havia estat un accident. La denúncia va donar pas a una investigació, però el cas es va acabar arxivant no perquè els fets no s'haguessin produït, sinó perquè van prescriure. L'home va morir l'any 2021. Fa un mes a Galícia també es va dictar una altra sentència com aquesta i també davant la negativa de la Seguretat Social.
Han desmantellat una banda de narcos que feia servir bitllets de 500 euros falsos per comprar droga a altres grups criminals. De fet, l'organització havia finançat l'impremta i els materials a uns falsificadors experts que feien un producte d'alta qualitat. Les autoritats europees fins i tot van puntuar amb un 9,7 la qualitat d'aquesta falsificació. Benet i Lligo.
El grup produïa la seva pròpia marihuana en plantacions interiors i la venia sobretot a Alemanya. A vegades, però, també comprava droga o armes a altres bandes i per fer-ho utilitzava els bitllets falsos. Els Mossos justament els van enxampar arran d'un conflicte amb uns altres delinqüents que els van descobrir. Es van barallar i la policia va trobar a 2 dels detinguts 6.000 euros en bitllets falsos. El sotsinspector dels Mossos, Sergi Sánchez, explica que no s'hi havien trobat mai.
És la primera vegada que ens trobem amb organitzacions criminals
que financien el que són impremtes per falsificar diners i utilitzar aquesta moneda falsificada per fer pagaments de grans quantitats de droga.
En una operació fa dues setmanes, Mossos i Guàrdia Civil van detenir 10 implicats i 7 són ja a la presó. Els experts en falsificació de moneda calculen que de la impremta van sortir 8 milions d'euros falsos en bitllets de 500 i tot just se n'han recuperat 6.
El Departament de Salut deixarà de fer citologies a les dones de més de 30 anys per detectar el càncer d'úter. En lloc d'aquesta prova es farà una de nova que funcionarà amb automostres que permetran detectar el papiloma. És un virus indispensable perquè es desenvolupi el càncer. Amb aquest nou sistema, des del Departament de Salut asseguren que la incidència de la malaltia es reduirà entre un 60 i un 70%. Déu-n'hi-do, Joel Penya.
Les citologies es continuaran fent un cop cada 3 anys a menors de 30. Després les dones de fins a 65 anys hauran d'agafar-se automostres i dur-les a les farmàcies per buscar el papiloma. En aquest cas, serà un cop cada 5 anys perquè és un test molt més sensible i a més permet que els metges actuïn en fases més primerenques del desenvolupament de la malaltia. Ho ha explicat la responsable del programa de detecció precoç del càncer de coll uterí a l'ICO, Laia Bruni.
Bàsicament la citologia el que permet és detectar aquestes alteracions de les cèl·lules, però amb la prova de detecció del BPH ens avancem una mica més i per tant podem detectar tant un major número de lesions precanceroses com vigilar aquestes infeccions persistents que no passin a lesions.
Aquest nou sistema s'implementarà del tot l'any que ve. S'enviaran SMS a les dones amb indicacions per anar a buscar un raspallet a la farmàcia i poder recollir les automostres. De cara al 2030, l'objectiu és erradicar el càncer de coll uterí, prevenint que es desenvolupi el papiloma.
I també en salut, als Estats Units han aprovat el primer fàrmac pel fetge gras avançat. S'ha aprovat en un assaig clínic mundial on hi participa la Vall d'Hebron. La malaltia afecta més d'una quarta part de la població adulta d'Europa i és la causa de malaltia hepàtica que més creix arreu del planeta. A més, fins ara no hi havia cap tractament farmacològic, Joel.
El fetge gras és una malaltia molt estesa i que pot generar fibrosi hepàtica, que està relacionada amb complicacions cardiovasculars com l'infart i l'ictus. Quan un metge en trobava en un pacient, li recomanava millorar els hàbits i, en alguns casos, el sotmetia a intervencions per perdre pes. Amb la troballa d'un possible tractament, es millorarà el diagnòstic i el seguiment de la malaltia. El doctor del Servei de Patologia de la Vall d'Hebron, Joan Pericàs, diu a RAC1 que l'assaig s'ha fet sense tenir en compte els hàbits dels pacients. Tot i això, recomana que siguin saludables.
El que volem és que els fàrmacs sempre es facin servir amb una optimització dels hàbits de vida, sempre, sempre. Perquè el que no podem fer ara és obviar que aquí hi ha un problema enorme de salut pública i intentar tractar un problema de salut pública amb fàrmac.
Perquè el fàrmac s'aprovi a Europa encara hauran de passar uns mesos. A més, l'assaig encara està en marxa i durarà 4 anys i mig per estudiar l'evolució de la malaltia i com progressa la cirrosi, que és l'última fase i la més greu del fetge gras.
Bueno, i ara que són dies de comprar bones de xocolata, atenció perquè el cacau, que és el principal ingredient de la xocolata, és més car que mai. Cotitza per sobre dels 8.300 euros la tona. Fa un any cotitzava a 2.600. És a dir, fa un any 2.600, ara 8.300 la tona. El cacau és una de les matèries primeres que cotitza a borsa i està a màxims per la falta d'oferta als mercats. L'oferta de cacau ha baixat per les males collites a l'Àfrica Occidental, que és la principal regió productora del món mundial, i també en altres zones recol·lectores de cacau. L'augment de preu del cacau podria comportar encariments, evidentment, en el preu de la xocolata els pròxims mesos. I d'una pujada de preu a una altra. D'oca a oca. I atenció, perquè aquesta també ens afecta molts. S'està encarint també el cafè. Beure'n una tassa és avui més car que fa mig any. Dues de les varietats més consumides, la robusta i l'aràbiga, que s'han disparat a preus a causa del canvi climàtic. Les males collites a l'Àfrica Central o Vietnam s'han traduït en un augment del 50% del preu del gra de robusta des del 10 de gener. Pel que fa a la varietat aràbiga, avui la paguem un 60% més car que, per exemple, l'octubre passat. A les 9 del matí als Estats Units, almenys 3 dones i un home han denunciat el raper Sean Diddy Combs, conegut com Puff Daddy, per agressions i per tràfic sexual. En el marc de la investigació, la policia ha registrat a les últimes hores les propietats del cantant nord-americà o les que estan relacionades amb ell a Los Angeles, a Miami i a Nova York. No es té constància que Puff Daddy estigui detingut. I atenció a la nova situació d'un dels membres de l'arxipopular grup dels anys 80, Locomia. Luis Font, un dels membres originals del grup, està actuant al Metro de Madrid per necessitats econòmiques. En una entrevista al programa Socialité de Telecinco, Luis Font va explicar ahir que fa dos mesos va decidir traslladar-se a Madrid per buscar noves oportunitats de feina, però que no ha trobat res. Ara actua als vagons del Metro de Madrid, on diu s'ha pogut trobar amb la música i el seu públic. Luis Font va acusar l'any passat a son germà Xavier, l'ideòleg de Locomia, d'haver-lo fet fora del grup, cosa que el va empènyer a les drogues. Hi ha un documental meravellós sobre la història de Locomia a Movistar Plus, molt, molt, molt recomanable pel que vulguin veure, gairebé una pel·lícula de terror i de misteri. Per cert, que també el maig estrenarà al cinema una pel·lícula sobre aquest grup, sobre la història de Locomia, que ha dirigit el català Quique Maillo. Per cert, també el maig el músic i productor Alice publicarà el seu nou disc, que es titula Conducción Temeraria, i sonarà d'aquesta manera. La vida. Els fans d'Alice, Conducción Temeraria, el que així es titula el disc, apareixerà i publicarà el dia 3 de maig. I atenció als fans d'aquesta sèrie d'HBO Max premiada i aplaudida, Eufòria, perquè s'ha ajornat el rodatge de la tercera temporada. Estava prevista que s'estrenés a principis del 2025, 3 anys després que de l'estrena de la segona. Tot i això, segons publica Variety, les vagues de guionistes de l'estiu passat i la projecció de diversos dels protagonistes de la sèrie a Hollywood han obligat els canceladors, perdó, els creadors de la sèrie a ajornar el seu rodatge. Més coses. Richard Linklater rebrà el premi honorífic al BCN Film Fest. El director nord-americà responsable de la meravellosa, única, inigualable, irrepetible, incomparable Boyhood, una meravella de pel·lícula, i de la trilogia d'Abans de l'Alba, que és aquella Abans de l'Alba, Abans de la Posta i Abans del Capvespre, rebrà el guardó durant la gala de cloenda del Festival Barceloní el 26 d'abril. Parlant de pel·lícules que van camí de ser clàssics, s'ha subestat una de les portes més famoses i que ha provocat més debat de la història del cinema: La porta del Titanic. La porta que va salvar la Rose de morir al naufragi del Titanic, i on mai sabrem si hagués pogut encabir o no el Jack. S'ha venut per gairebé 700.000 euros. Està la peça més ben pagada d'una subhasta que s'ha fet a Texas, on també s'han venut altres accessoris icònics de Hollywood, com el fuet d'Indiana Jones i el temple maleït, o la destral de Jack Nicholson a El Resplendor. Oh, la destral de Jack Nicholson, quina por. I encara en cinema, l'actor Kevin Bacon ha confirmat que anirà a l'últim ball de graduació que es farà a l'institut on es va gravar Footloose. Footloose es va gravar fa més de 40 anys, ara l'edifici ha quedat obsolet i l'enderrocaran a finals de curs. Per això, els mateixos alumnes d'aquest centre van convidar Kevin Bacon, protagonista de la pel·lícula Footloose, a visitar l'institut per última vegada, i ell els ha assegurat que hi anirà. I ha mort als 78 anys Enrique Ventura, un dels dibuixants satírics més populars d'Espanya. Va publicar durant 15 anys una vinyeta cada dia a La Vanguardia amb el periodista Toni Coromina i va coordinar la secció El Burladero, des d'on es reia de l'actualitat informativa. També mantenia una estreta relació amb El Jueves, amb una de les sèries de vinyetes més antigues de la revista. Enrique Ventura va rebre el reconeixement per la seva trajectòria amb el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona de l'any 1997. Són les 8:57 minuts, d'aquí uns moments la tertúlia aquí al Monarracú, però a la resta dels esports avui l'Espanyol publica detalls sobre l'enèsim embolic que esquitxa Luis Rubiales. Segons aquest digital, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol i els seus col·laboradors van parir una empresa de pisos turístics a Granada que ara està sota sospita judicial. El jutjat d'instrucció número 4 de Majadahonda se la mira amb lupa perquè el 50% de les participacions estan a noms de Luis Rubiales i l'altre 50% són propietat de l'empresa, d'una empresa que hauria cobrat comissions il·legals per les obres que es van fer a la Cartuja de Sevilla. En tot cas, és una nova mostra que Luis Rubiales va aprofitar el seu càrrec de president federatiu per posar en marxa altres negocis al marge de l'institucional. Per cert, ahir el govern d'Espanya va sol·licitar la inhabilitació del seu delfí, Pedro Rocha, com a president interí de la Federació Espanyola de Futbol. Resulta que el Consell Superior d'Esports ha elevat al Tribunal Administratiu una denúncia contra Pedro Rocha per tres raons. Apujar-se el sou per damunt del 500.000 euros, no convocar els comicis a temps i assumir funcions que no li pertoquen. La demanda la va interposar el denunciant de Luis Rubiales, que recordem va ser Miguel Ángel Galán, que recordem divendres passat va donar una sucosa entrevista aquí al Món RAC1. A la Xina, un cas de corrupció també s'ha sacsejat la Federació de Futbol. La justícia ha condemnat a cadena perpètua l'expresident de la Federació Xinesa de Futbol després d'admetre que va rebre grans suborns per part de futbolistes. En tenis, aquesta matinada Carlos Alcaraz s'ha classificat pels vuitens de final del Masters de Miami després de guanyar en dos sets al francès Gael Monfils. Ara el seu rival serà l'italià Lorenzo Musetti. En bàsquet, ahir us ho vam avançar aquí a RAC1, el Barça i Jabari Parker negocien la seva renovació. El club blaugrana és molt optimista de cara a mantenir l'exjugador de la NBA. I bona notícia pels fans de motos, del motociclisme: el Gran Premi de Catalunya de MotoGP es podrà veure en obert fins l'any 25, és a dir, aquest any i la que ve. L'emetrà la Sexta, gràcies a un acord que és vigent des d'aquesta mateixa temporada. Per tant, la cursa Montmeló d'enguany, el diumenge 26 de maig, ja es podrà veure sense pagar ni un duro. L'acord també inclou el Gran Premi de València, el circuit de Xest i també el Gran Premi d'Espanya a Jerez. I a punt d'arribar a les 9 del matí a l'equador del Món a RAC1, com sempre, al trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes, com cada matí. Allà ens espera la Carla Buigas. Bon dia, Carla.
Bon dia. A aquesta hora trobem les retencions habituals a la xarxa...